Bon dia, passen 5 minuts de la una del migdia, moment en què iniciem aquí a la sintonia de Ràdio Falset aquesta nova hora del vermut, la darrera d'aquest mes de novembre, i avui també amb una circumstància una mica excepcional. Tenim els dos tertulians acabats de sortir d'una junta general, podríem dir, una assemblea general molt especial, que és la de prioritat, en què aprofitarem, com no, per comentar amb els nostres dos tertulians. Avui són l'Agustí Massip, bon dia.
Bon dia.
I l'Enric Calvo, bon dia.
Molt bon dia.
L'Enric i l'Enric i l'Agustí són tertulians habituals, els hem pogut escoltar més d'un mes i més de dos en aquesta hora del vermut, però avui, doncs, repeteixo, venen just a acabar de sortir el Consell, és que no han arribat ni a la quartera i ja els hem segrestat a l'hora del vermut, i a més l'Agustí li pengem la categoria i etiqueta de portaveu oficial de prioritat. Enric, no te m'enfadis.
Tot
i que també hi eres, i espero que ajudis al portaveu oficial per tal de que ens expliqueu una mica, ja començant, què s'ha dit en aquesta darrera, o pel que sembla, o pel que hem pogut llegir, darrera assemblea general de prioritat. Si és última...
Home, última assemblea no, prioritat és una entitat que continuarà al llarg de, se suposa, al llarg del temps.
Però aquesta té un caire
especial. En tot cas, aquesta assemblea d'avui, el que ha certificat d'una manera o altra, és que sembla que es comenci a veure la llum al final del túnel, no? I això seria una bona notícia, perquè aquest mes de març per fi es presentarà, aquesta és la idea, i aquesta és la cosa que s'ha dit i que penso que avui val la pena comentar-ho amb alegria, no? De dir, el mes de març del 2017 arribarà al Consejo del Patrimonio Histórico de Madrid la candidatura oficialment de Patrimoni Mundial de la Humanitat al Paisatge Agrari Mediterrani del Priorat, no? I per tant, en certa manera, serà el punt d'inici, i aquí en aquest Consejo del Patrimonio s'ha de decidir si aquesta cantina nostra se'n va a la UNESCO o es queda al Madrid. I per tant, diguem-ne que serà el més decisiu per a la nostra candidatura.
No hi haurà més temps d'espera, no hi haurà més compassos d'espera, perquè la candidatura prioritària ja ha estat un any a la llista
indicativa. Sí.
O sigui, aquest termini ja s'ha complert, que fins i tot amb escreix.
Sí, no, ja s'hi dir.
Arriba a Madrid.
Aquest mes de març arriba a Madrid, no? I a Madrid diu, l'enviem cap a la UNESCO o no l'enviem cap a la UNESCO. I si s'envia cap a la UNESCO, aquesta candidatura de prioritat serà l'any 2018, la UNESCO podrà declarar el paisatge de prioritat Patrimoni Mundial de la Humanitat, que és el que nosaltres volem.
El 2018?
2018.
Passaria, diríem que seria la data de l'examen, perquè s'ha de passar una mica...
Aquest seria ja la revàlida total, no? És a dir, l'examen primer...
No,
però l'examen primer és el mes de març, a Madrid, que és el primer. És a dir, sense aquest pas previ no podem arribar a la UNESCO. Per tant, primer examen important, al març a Madrid, si a Madrid dona vistiplau, anem a la UNESCO, i el 2018 la UNESCO diu el què, no? Uh-huh.
Entenem també que avui es dona per tancat aquest dossier de candidatura i establertes les bases almenys del pla de gestió. És
sí,
així?
Sí. Bé, és a dir, bueno, el dossier se tancarà o s'enviarà a Madrid el dia 31 de gener. Uh-huh. Val? Aquesta seria, diguem, la data del tancament definitiu. Perquè a més de març ha d'estar a Madrid, no? Uh-huh. Per tant, el 31 de gener, perquè a més s'ha de traduir al castellà, evidentment, i després s'ha de traduir el francès, per tant, i el català, evidentment, que és com s'ha redactat, no? Per tant, hi ha una sèrie de feines encara a fer, i després, o sigui, dintre del dossier hi ha d'anar el pla de gestió, hi ha d'anar, diguem-ne, el perfil que ha de tenir l'ens de gestió. Uh-huh. I els acords que la gent pren al voltant d'aquest ens de gestió futur. I per tant, això sí que s'ha d'estar ja, repeteixo, d'aquí dos mesos.
Dia, doncs, important per prioritat, assemblea general important.
Jo crec que era una assemblea d'aquelles que dius anem a escoltar realment allò que... O sigui, que el camí que estem fent, que ja porta 8 anys llargs de camí, sembla que abans del començament, no? Sembla que es vegi el final de la llum, no? De dir, bueno, ja hem arribat, com a mínim allí podem arribar nosaltres, que és a Madrid, i que ens diguin que sí. Després ja no depèn de nosaltres. Hem d'esperar, però no obstant, a part d'això, o sigui, hem d'esperar el que diguin a Madrid i el que digui la UNESCO, però la feina que s'ha fet fins ara ha valgut la pena, ha servit per moltes més coses que per fer presentar la candidatura, que jo penso que és una cosa important, i que prioritat té pensat també que si la candidatura no tira endavant, ni a Madrid, o no tira endavant a la UNESCO, prioritat continuar treballant per aquests objectius. Uh-huh. I no tan sols prioritat, sinó que prioritat el que vol fer és, en certa manera, de motor de que la comarca segueixi treballant com està treballant. I per tant que això no sigui, serà, evidentment seria una gran decepció, espero que no passi, evidentment, però el treball no serà perdut, sinó que s'ho ha avançat molt i la comarca continua avançant en aquesta direcció. Perquè jo penso que el que hem aconseguit és crear consciències, que és molt important, hem aconseguit maneres de visionar el nostre futur, i que veiem que cada vegada més tothom estem d'acord com ha de ser aquest nostre futur, i per tant, això, malgrat Madrid, malgrat la UNESCO, malgrat qui sigui, això aquí en el territori continuarà avançant. I una de les coses que també té... Bé, jo penso que una de les coses que té la candidatura, a part de moltes coses té, però una de les coses que per mi té molt valor és que és l'autoestima. I aquí penso que aquesta que és un patrimoni material, parlant de patrimonis, és un patrimoni material, l'autoestima, jo penso que la necessitem, no? La comarca la necessita.
I no sé si te'n recordaràs, Agustí, aquí al costat, durant molts anys en aquesta tertúlia vam tindre la sort de que hi hagués la Rosa Gairal, i que sempre deies que no ens ho creiem, no clar. Ens ho creiem. Potser ja doncs hem això, arribat en aquest punt, no? Des del canvi.
Correcte, doncs això una miqueta, no? De dir, bueno, ja n'hi ha prou de sempre anar de pobrets i anar de desgraciadets i anar de no sé què, i comencem a anar de lo que som, no? I d'exigir i demanar i fer allò que creiem que hem de fer, no? Per exemple, a veure, posa'm un exemple. I això, un exemple que una mica crític i una mica problemàtic, perquè, i per exemple això el poso, no? El tema del Ràdio Catalunya.
Hem de parlar de tot.
Ha sigut un tema polèmic a la comarca, perquè molta gent s'ha posat molt en contra de que no passés el ratll per la comarca, no? Bé, jo penso que això és bo que passin aquestes coses, no? O sigui, hem d'apostar. Hi ha gent que no li agradarà aquesta aposta, possiblement. Però si aquesta aposta és ferma, és segura, segurament que donarà fruits. I quan doni fruits, aquells que no estaven massa convençuts potser diran, sí, és veritat, no? Jo penso que d'això li interessa, no? És a dir, que quan se prenen decisions, mai a tothom agraden les decisions que es prenen, mai. I per tant no es poden prendre decisions perquè agradi a tothom, sinó que s'han de prendre decisions que siguin pel bé comú. Mm-hmm. Encara que moltes vegades nosaltres, com a persones, veiem que aquell bé comú no ho és per mi. Per mi no és un bé comú, però per altres potser sí, no? Bueno, doncs jo penso que l'autoestima també dona això, te dona aquesta fortalesa d'anar una miqueta contracorrent, per entendre'ns, no?
Enric, com ho has vist? Perquè... Com ho has vist?
No, a veure, primer de tot clarificar. Jo he assistit a l'assemblea en qualitat una mica de representant, uh-huh. en el meu cas de president de Priorat Enoturisme, que és un soci, convençut, sí, actiu, sí. I a més, doncs, moltes d'aquestes coses que comentava ara l'Agustí, doncs, cridat una mica a participar una mica d'aquests debats, no? Mm-hmm. Perquè el turisme, doncs, i l'enoturisme, que al final és l'especialitat turística més important a la comarca, doncs, té un paper fonamental, no? Home, jo diria que hi ha dues coses, i ho dic una mica també en reconeixement de la pròpia Junta, s'ha dit a l'Assemblea, que és, primer, constates la quantitat d'activitat que s'està desplegant, no? Des d'un punt de vista d'agenda, no? Per tant, d'entrada, un reconeixement a totes les persones que estan a la Junta impulsant aquest tema, perquè la veritat és que comences a veure agendes i reunions, i aquí i allà i no sé què, i bé, des d'una entitat sense ànim de lucre, doncs... el reconeixement cap a les persones que ho tiren endavant, no? En segon lloc, hi ha un aspecte que se'ns escapa, i és que més enllà de que ja hi ha un calendari preestablert, i ben segur que la Junta el tirarà endavant, que és el que establirà l'Agustí, perquè, a més...
Bueno, fent fins ara.
Sí, evident, sense cap mena de dubte, però sí. Vull dir que sense cap mena de dubte, no? Però, a més, ara és un calendari més aviat de caràcter finalista. És que se'ns acaba tal. Vull dir, fins ara era poder dir, escolta, és que potser amb aquesta data haurem fet, ben segur que haurem fet, si tenim la possibilitat. Ara no, ara estem en un calendari finalista on d'aquí vas a l'examen, no? I vas a un examen una mica imprevisible, no? Jo li dic examen, està mal dit. L'examen,
sí, igual, sí.
Ningú ens ha de passar examen a nosaltres. El que...
Home, Déu-n'hi-do. No, però, o sigui, ets apte o no apte?
No, clar, no, és no. Que això és, per exemple, com, per exemple, avui també ha sortit a l'Assemblea, hi ha un tema que, per exemple, Prioritat va demanar a Hisenda que sigui declarat d'autoritat pública, i s'ha denegat, no? I clar, l'argument del qual se denega, dius, a veure, això per on s'agafa, no? Perquè és difícilment, no es pot entendre, perquè no té un fonament, diguem-ne, jurídic, no té un fonament, allí com a molt eteri, diguem-ne. I aleshores, clar, quan l'examen és de temes tan eteris, tan poc objectivables, és difícil saber el resultat, no?
I hi ha una cosa que està passant desapercebuda, però que avui a l'Assemblea ha sortit, i a més penso que val la pena constatar-ho, no? I és que segurament Prioritat ha aconseguit una mica crear una alerta permanent sobre tot allò que és innovadors i provocar debat, no? I en aquest sentit, coordinar mons que sempre han treballat molt separats, pues no és una cosa fàcil, i en canvi Prioritat ho ha aconseguit, i amb un èxit més que rotund, no? Conciliar, veure, debatre conjuntament interessos veïnals, interessos socials, interessos públics, interessos empresarials, interessos de tota mena, doncs la veritat és que sembla molt fàcil, però és molt difícil. I en una comarca com...
Clar, és que jo penso que un dels objectius, en aquest cas de Prioritat, però jo penso que Prioritat, diguem-ne, que és com ho deia abans jo, és una mica un motor només. És a dir, i el motor sense tot l'altre no serveix per a res, no? Vull dir, crec que l'interessant és aglutinar un objectiu, aglutinar una visió, intentar que tota la gent que està implicada en això, que són els actors realment, són els que ho fan, perquè Prioritat és, teòricament, no fa res, és a dir, no té acció directa sobre el territori, perquè no té àmbit. Ella no té àmbit.
Discrepo.
No, és a dir, no, però vull dir que qui té accions és, per exemple, els ajuntaments, sí que tenen acció directa al territori, el senyor que té un restaurant té acció directa al territori, el senyor que té una casa pagès té acció directa al territori. Prioritat com a tal no té acció directa, és a dir, el que ha de fer és posar d'acord amb tota la gent que té accions al territori perquè vagin en la mateixa direcció. Jo penso que aquesta és la clau de volta de tot plegat.
Simplement l'audiència, senyor Massip, ja em permetrà també la ironia, que no és important crear espais de debat, i diu que en plural, conscientment, espais des de fa més de 10 anys.
Jo no he dit que
és
important, eh?
No, és que...
Jo he dit que no tenia espais.
Sento els dos tertulians d'avui, parlen de... Heu fet servir la paraula debat, i
sí,
és que per mi és...
És clau.
Importantíssim per explicar tot el que ha passat i tot aquest procés sense aquesta paraula, sense els debats, i repeteixo, aquesta capacitat de crear espais de debat des de fa més de 10 anys, que dius que és, sembla molt fàcil.
És un tema vital.
És molt, o sigui, quan deies allò de és igual si no passem la meta volant de Madrid ni passem la meta de Ginebra, si no m'equivoco, la UNESCO.
Sí.
O París. No,
el que, la seu d'UNESCO?
Sí.
És Ginebra.
Ginebra. Sí, és igual, si no passem l'una a l'altra, el fet d'haver creat... Ara us ho busco, tranquils.
Sí.
I si no, ja tenim la producció del Gerard Sánchez, que és algo més que la producció d'àudio, que ens ho busca. Més enllà d'això, aquest crear espais en posicions que jo recordo fa més de 10 anys, com passa el temps, eren molt allunyades,
és
molt important. I on estem avui, i el que estem dient avui, jo no, és que no s'explica.
No podies pensar, sí, estic
d'acord. Fa 10 anys, gent que pensava molt diferent.
No, però...
Que vas acabar d'arribar a dir, ei, anem cap aquí tots, que sí, que tots haurem de renunciar a una part del que creiem o el que volem. Els polítics...
Tots, sí.
No, però és que, a més, penso que hi ha una cosa que s'ha de deixar clara, perquè, a més, a la Junta també, a l'Assemblea, perdó, d'avui, també queda clara, que tota la comarca, o el 99,9999%, advoca, defensa i treballa pels objectius que defensa prioritat, això està clar.
Però és que s'han hagut d'assentar totes les parts. A algun moment o altre s'han hagut d'assentar una taula i dir, escolta, jo veig així i tu veig així.
Claro, aquesta és la feina. Però vull dir que jo, aquesta és la feina que ha sigut, i no dic que sigui molta, i tant que és molta, però el que jo deia era això, no? De dir, no té un espai d'actuació directa, és l'espai del debat, que és obert.
I malgrat coincidir amb els objectius, també és innat a obrir aquests espais de debat que no tothom està d'acord amb la manera
faltaria,
de fer l'escola, perquè
faltaria.
Si no, no és un debat, clar. És una reunió d'amics que tots volen celebrar una cosa.
I té espai per poder plantejar la seva opinió.
Clar, llavors, en aquest sentit, de dir...
I aportar les seves...
L'Agustí ha introduït un tema que, a més, és part vital de, segurament, aquest document, aquest expedient que s'ha de portar a Madrid, que ha obert la porta al pla de gestió. I, evidentment, parlar del pla de gestió és i com ho farem tot això. I aquí penso que hi ha un tema que ha passat molt esquillada durant l'assemblea, però que jo crec que és el gran repte per aquest any. No? És a dir, compartim totes les accions que fem perquè les estructurem amb una mica allò de l'arquitectura. No? És a dir, compartint moltes coses, tu construeixes grans temes, i això en una comarca com és a casa nostra és un tema vital. És un tema vital, igual que ho era el tema del debat. El tema del debat està més cobert, la participació està més coberta, ara el que queda és construir aquest espai de gestió per consens, que no serà fàcil. Parlar dels interessos turístics quan tenim problemes gravíssims en determinades zones del Priorat, perquè se'ns comença a vindre problemes d'aquells que pensaven que aquí no arribarien mai, perquè aquí no venia ningú, que això encara fa 3 anys ho sentia dir jo, era no creure's precisament, i aquí recupero la memòria de la Rosa Gairal, és recuperar que ens pot vindre bo i ens pot vindre dolent. I si no estem preparats per gestionar tot això, morirem d'èxit.
Si no sabem què volem. També, molt important d'aquesta història, que encara no s'ha acabat i que es va fent de prioritat i la candidatura, és tot el que hem après. A la producció em diuen que la seu de la Nescosa a París.
O sigui que anem bé.
De coses n'anem aprenent i n'aprendrem més. Perquè, clar, el dossier jo trobo que serà un compendi del que ha estat i és el Priorat espectacular.
I tant. I a més, una de les coses que us he dit, per exemple, avui a l'assemblea, és que mentre se va fent el dossier van sortint coses noves, i quan tires un fil et surten 25 fils més diferents, no? Que abans tu no ho tenies el dossier i ara les anem incorporant. És a dir, fins a l'últim moment s'estan incorporant coses noves que van sortint perquè a través de la investigació que fan els experts de cada tema van sortint coses noves que desconeixíem del tot, no? I això és una cosa que enriqueix el patrimoni de la comarca, a més a més, no? Perquè teníem coses amagades que no ho sabíem qui són. I ara buscant, investigant, no sé què, les estem trobant.
A mi, si em permet, vols afegir alguna cosa, Enric?
Sí, no, només una cosa, i ho dic més a títol personal, que no... A veure, una de les coses que l'Assemblea s'ha anunciat que formava part d'aquest expedient és precisament uns treballs que s'estan fent, que és un tema que nosaltres vam insistir molt ja amb la Carta al Paisatge, que es donés valor a la construcció urbana, no? al model de construcció a efectes de que s'integrés perfectament dintre d'aquest concepte de paisatge, no? A veure, una de les novetats, i jo crec importants, que ha fet un anunci que ha fet, crec que ha sigut la Roser, és que s'havia introduït doncs, els masos, els masets, les cabanes, una cosa que no hi donem cap importància, les cases entre mitgeres a dins dels pobles, etc. Bé, perfecte, tanquem el cercle. Eh? Perquè quan parlem de paisatge tothom s'imagina, no? Els bancals, sí, és la que, serra, tal...
És que jo penso que una de les coses que ha de quedar clara a tothom, i suposo que és això, no? Que el paisatge és tot allò que nosaltres veiem amb els nostres ulls. Mm. I per tant, aquí també entren les cases, les construccions, les carreteres, i entra absolutament tot.
Pues
el paisatge
és, tema...
és això, no? Vull dir, i a més és un paisatge que va canviant. El paisatge sempre canvia. El que passa, nosaltres hem d'intentar que aquest paisatge canviï només en la direcció que cal canviar i no en una altra direcció que sigui contrària al que nosaltres estem establint en aquests moments en aquest pla de gestió, no?
Com us deia, m'agradaria fer un més que un punt i a part, un punt i seguit, recordar que tenim dos telèfons, el 977-83-0044 i 977-83-0044 i el 977-83-1135 977-83-1135, perquè avui estem tractant doncs un tema important per la comarca que ha estat i que apunta que en el futur més proper, o sigui, el primer trimestre, i si m'apureu, primer semestre del 2017, et jugarà un paper fonamental per explicar-nos quin futur volem.
Sí, no, però una de les coses que també penso que són importants de que se sàpiguin i que, a més, és que, per exemple, durant el mes de maig i juny d'aquest any, i juliol, més o menys, prioritat i el Consell Comarcal conjuntament, jo penso que és molt important que tenir clar que en aquests moments prioritat i el Consell Comarcal treballen en la mateixa direcció i de la mateixa manera.
Diputació de Tarragona també.
També, però bueno,
des de Tarragona.
Deixem-ho així. També col·labora, però evidentment, és a dir, no col·labora amb la força que té.
Són diguem, no? Diferents intensitats.
Exactament. Sí. No, però en el Consell Comarcal en aquests moments, jo penso que abans, és que moltes vegades la col·laboració no és només de diners. És una implicació personal, una implicació d'objectius, una implicació de maneres, no?
D'arromancar-se i estirar.
Exactament. I penso que en aquests moments el Consell Comarcal i prioritat estem treballant en la mateixa direcció i de la mateixa manera. I això penso que és una gran notícia i que s'ha de dir, no? És a dir, quan parlem de prioritat estem parlant també del Consell Comarcal, en aquest cas de candidatura, perquè estem treballant al mateix i a la mateixa direcció.
Societat civil i
després,
política...
Després, que... el que vull dir és que després, és a dir, per tant, això ja tenim una cosa, jo penso, molt important aconseguida. Segona cosa, en aquest mes de maig, que deia maig, juny i juliol, el Consell Comarcal i Prioritat conjuntament han anat a visitar absolutament 21 dels 23, i si els dos que no hi han anat és perquè no han estat convidats, mm-hmm. I per tant no hi han pogut anar, però els altres, sí, 21 de 23, Consell Comarcal i Prioritat, han anat a explicar aquest projecte als representants polítics de cada municipi. I perquè ells també fessin, diguem-ne, les seves aportacions en aquest pla de gestió. No? L'expliquem i vosaltres, què voleu? No? Quines aportacions podeu fer? I això amb un compromís. I és que ara vindrà una segona fase, que suposo que serà a partir del gener-febrer, que serà aquesta mateixa reunió la farem per tota la gent del poble. A cada poble, per tota la gent del poble. Mm. Perquè tothom hi participi i digui la seva, i opini i aporti les seves idees i les seves suggerències. I per tant, que aquest projecte no és un projecte de ningú, és un projecte de tothom. Mm. I penso que això ha de quedar molt clar, no? És un el projecte de candidatura és un projecte de tothom. Prioritat, l'únic que és un ens impulsor d'això. Però res més, vull dir, qui és realment l'actor som tots els que d'una manera o altra hi participem i podem ser qualsevol de nosaltres, evidentment. Mm-hmm.
Ara sí, faig el punt i a part, no deixem de parlar de la nostra comarca i d'iniciatives per tal de potenciar-ne els seus actius del paisatge. Important d'aquesta setmana, si no de l'anterior, és el tema de que s'ha fet públic que Europarc ha acreditat que el Parc Natural de Serra de Montsant i amb ell tota la comarca, perquè així ho van decidir que inclogués tota la comarca, rep l'acreditació de la Carta Europea de Turisme Sostenible. Una molt bona notícia, sí o no?
I tant.
Evidentment.
I tant. A veure, és que jo crec que... Jo penso que això va en la direcció que comentem abans, és a dir, que un projecte que està pensat pels parcs naturals, la gent, la gestora del Parc Natural del Montsant digui, escolta'm, per què no obrim a tota la comarca i fem comarca i per tant ampliem el nostre camp d'acció, no perquè vulguem, és a dir, perquè volem que els altres participin d'aquest projecte, no? I els altres hi vegin i col·laborin i aconsegueixin això, jo penso que és un èxit increïble de lo que comentàvem abans, eh? És a dir, estem per fi aconseguint que unint esforços de tota mena s'aconsegueixin grans objectius. I aquest és un exemple claríssim de la col·laboració entre el Parc Natural, que és un ens que està al Parc Natural, que té una zona d'acció determinada, però que en un moment determinat aposta també per la comarca. I la comarca s'obre a la col·laboració i participa d'això també, no? I això dona uns fruits.
Al final, una mica el que es demostra és que cal impulsar coses, però que en certa manera tots estem com commutats, no? Evidentment que el tema del turisme sostenible, aquesta certificació, obre l'oportunitat a obrir-nos a un altre món que fins ara semblava que no existia, no? Ara, també ens posa uns reptes. Perquè ens entenguem, prioritat i prioritat enoturisme comparteixen una taula amb altres administracions on què ha passat? Pues que els compromisos de prioritat enoturisme són els mateixos de prioritat, etc, etc, etc. I per tant són els reptes a tirar endavant. Precisament aquesta manera de treballar és la que fa possible tirar endavant grans projectes, perquè si cadascú dels agents o actors que hi ha dintre la comarca tirés endavant un projecte, dic, mal envergadura, em sembla que no en tiraríem cap endavant. Per tant, crec que és dimarts tenim
dimarts
una trobada important, que per cert jo vull aprofitar una mica des de Priorat Enoturisme al propi programa una mica per conscienciar tothom que està en el sector serveis i en el sector turisme en general, que aprofiti aquesta oportunitat, que és una bona trobada, que coneixerà, hi ha la possibilitat d'aprendre moltes coses i que, per tant, s'inscriguin a la jornada que tira endavant el Parc Natural i, sobretot, descobriran les grans avantatges d'apostar per aquest model. I aquest model quin és? Pues és el model que estem parlant contínuament aquí i que és el que perseguim a través de la candidatura i és el que perseguim a través de les associacions i és el que pretenem, que és una mica anar pel model de preservar un model de qualitat i sobretot que sigui un reflex dels valors, no?
Per exemple, això que comentem ara, aquesta otorgació de la Carta de Turisme Sostenible entrarà dintre del dossier de candidatura i això és un punt més a favor de candidatura, no? Vull dir que tot crea sinergies positives al voltant d'aquesta opció que en certa manera la comarca ha triat.
A mi em fa certa gràcia la jornada del dimarts que s'ha titulat Oportunitats del turisme sostenible al Priorat, la Carta Europea del Turisme Sostenible del Priorat, perquè no és una d'aquelles jornades que se n'han fet força a la comarca. Ja en parlarem després del tema de si això de la carta s'ha semblat i ha agafat una mica l'ambient o el sentiment de processisme. Ja en parlarem després. Repeteixo, respecte a la jornada del dimarts, és molt interessant perquè és que venen a presentar resultats. No és farem, és ei, tenim això.
No, però deixa'm que et rectifiqui una cosa.
L'objectiu
del dimarts, sí, tenim això. I a partir d'aquí podem fer una gran celebració i fer la onada, com deia aquell. Però l'important d'aquesta d'aquí, i l'Agustí ho indicava molt sui generis, és que la gent sàpiga el que té de fer si realment vol formar part una mica d'aquest premi. Que és una mica diferent. Aquí et posen deures, eh? Per tant, aquí, des d'un punt de vista de qualitat, des d'un punt de vista de sostenibilitat, una cosa tan tonta com són subministraments energètics, tens uns deures a fer. I, per tant, has de complir uns estàndards de com atendràs, què difondràs, què informaràs amb els teus hostes, etc, etc. Per tant, és important que la gent ho conegui perquè aconseguirem que tothom vagi no en la mateixa direcció. Cadascú ha d'anar en la línia que cregui com a línia de negoci, però sí quins són els objectius
que
perseguim. I, evidentment, aquí compartim tots.
A mi el que no negaré que el que em va sorprendre a l'hora de veure la jornada, des del parc ja quan van fer públic que es coneixia el veredicte d'Europarc, també ja s'anunciava la jornada per tal de presentar els seus resultats, serà la Montserrat Solà, qui s'encarregarà doncs, de presentar aquest informe d'avaluació de la Carta del Priorat, em va sorprendre molt la presència i la xerrada, petita xerrada, cosa que també agraeixo perquè normalment les jornades són amb molt de temps als ponents i aquí és, ei, mitja hora, un quart d'hora s'ha d'haver explicat. És la presència de Sergi Ledelamo, el director general del Vitec, però també vinculat al parc de turisme de Salou, que parlarà de la sostenibilitat en projectes estratègics transversals de recerca i desenvolupament. És, no només ens han donat això, sinó és, ei, tenim aquesta sèrie de possibilitats.
Ah, no, i aquestes possibilitats les tenim a tots els sectors econòmics. És a dir, la transversalitat, i en segon lloc, diem-ho aquí, el treballar plegat amb les unitats de recerca en l'àmbit universitari o en l'àmbit tecnològic és l'única manera de participar en projectes europeus. No cal enganyar-se. En segon lloc, home, tenim una sèrie de recursos a la pròpia comarca que potser que els utilitzem més, també. I en aquest sentit, el senyor Sergi Ledelamo, no el senyor Sergi Ledelamo, sinó el que representa el senyor Sergi Ledelamo, a veure, penso que tenim un recorregut des del punt de vista universitari d'allò. I la tercera important és que qui té el know-how? Segurament el tenim tots i ningú és capaç d'explicar amb claretat, però per això hi ha un altre tema, la presència del senyor Prats, també és important.
Verificador del parc i membre del comitè de valoració de la carta, que crec que no és la primera vegada que ve al Priorat. Jo em sona haver-lo escoltat ja alguna jornada a la seu del parc, fins i tot.
És la persona que ens pot dir, escolteu, teniu això, si feu un bon ús, compliu els compromisos, perquè aquest sí que és un examen permanent, d'aquells que si t'equivoques, per dir-ho d'alguna manera, és una mica com això de les estrelles Michelin, que te les donen i te les posen cada cert temps, però en certa manera quines oportunitats en neixen, i no cal tampoc fer un debat social d'això, fins i tot com a negoci, quines oportunitats en neixen a partir de l'acte que tens aquesta certificació i ets actiu, evidentment. Si tens la carta del turisme sostenible i no ets un membre actiu i compromès, pues, difícilment en trauràs cap benefici.
Dimecres, al butlletí intersemanal de Ràdio Falset, donarem més detalls del que donarà de sí, esperem que doni de sí, aquesta jornada d'oportunitats del turisme sostenible al Priorat, en què ens permetrà conèixer, podríem dir fins i tot, l'acte formal d'acceptació, per dir-ho d'alguna manera, d'aquesta acreditació i que ve a partir de llavors.
Això serà un xic més tard, eh? Vull dir, es n'hi han coneixen detalls, perquè aquest no deixa ser un reconeixement, entre cometes, europeu, per entendre'ns. Per tant, ens consta que hi haurà després un acte a Brussel·les o Estrasburg, no sé quin dels dos llocs.
Crec que a Brussel·les el dia 7 de desembre.
7 de desembre.
És quan se donarà l'acreditació.
Sí, quan tindrem una mica l'entrega de premi. Exactament.
El premi es dona a Brussel·les el 17 de desembre.
El 17 de desembre, que hi haurà, com no pot ser d'una altra manera, una representació de la comarca,
sí,
no? I, bueno, però vaja, aquí el dimarts tindrem un bon tastet des del punt de vista del que ens interessa, que és en el dia a dia com ens afectarà això, a què ens compromet, com ho podem treballar i d'allò. Per tant, jo reiteraria una mica que sobretot el sector turisme i serveis assisteixi a aquesta reunió, que s'inscrigui. Tothom ha rebut la carta des del parc, ens han convidat a l'acte i val la pena. Creiem que és una crida important, que tothom ho conegui i participi.
Repeteixo que a nivell de motivació i a nivell emocional és un acte important per això, perquè veiem com ha anat el calendari i temporització de la candidatura, que hi hagi un procés que es comença i que arriba que s'arriba a la meta, tot i que després comença una altra cursa. És molt important a nivell lívic perquè és el que us comentava abans i que m'agradaria posar damunt de la taula. No ens ha passat una mica amb la candidatura que s'ha entrat una mica en el processisme? És més, anem avançant, però no es veu al final,
No, no, perquè no, perquè
és que això forma
avances,
part de la candidatura.
És que mentre avances, per exemple, això és un resultat de la manera de fer i de treballar i plantejar els objectius.
L'examen parcial.
Sí, exactament, sí. Si vols fer aquest símil, estaria bé, no?
El contingut de tot això que estem parlant forma part de la candidatura.
Això anirà al dossier, és a dir, això forma part del dossier, és a dir, quan presentem, se presenta el dossier, hi haurà que a la comarca tenim la
Carta Europea del Turisme.
I això és un valor més, un valor afegit més
Abans a l'Agustí deia una cosa que ha sortit, s'estira d'un fil i en van apareixent molts. A partir d'aquí poden sortir molts fils, però és que n'hi haurà molts més de fils. Vull dir, perquè estan apareixent coses noves des del punt de vista de troballa, des del punt de vista de descoberta, des del punt de vista d'oportunitats que dona el propi paisatge. És que això és interminable. Vull dir, el dossier podria ser de 12 tomos sí, o de 12.000 tomos.
No s'acabaria.
És viu,
igual que la comarca és viva i el paisatge és viu i va variant al llarg del temps. El que passa que hem de ser curosos amb això, no? que amb els canvis que es produeixen.
Des d'un punt de vista de paisatge, les últimes troballes a la comarca, a Capçanes, etc, una qüestió cultural d'allò, enriqueix la candidatura d'allò. Però és igual, també enriqueix, encara que no ha sigut objecte de l'assemblea, que demà s'inaugura un centre d'exposició on s'han recuperat les peces que estaven fora de la comarca i es posaran aquí a Falset, i per tant seran visitables, làpides, etc, etc. Per tant, això està obert, possibilitats... Sí.
Bueno, jo aprofito que m'heu posat fàcil i en safata a Fira de Sant Andreu. No hi som físicament perquè ja tenim una edat i que se't refredin els peus. Que se't refredin els peus quan tens 20 anys o menys, doncs mira, encara, però ja quan arriba a una edat ja prefereixes...
Home, que ho digui jo encara, però que ho diguis tu.
Home, Agustí, són molts anys de demanar l'hora, eh? Demanar l'hora de dir, bueno, i si ja anem acabant, perquè ja tinc dos glaçons de Vall dels Turmells i ja preferiria que ho poguéssim fer aquí, tranquil·lament. A l'estudi de Ràdio Falset també val a dir que no és només un tema personal del moderador, sinó que també es necessita un suport de personal que últimament no estem tenint, són les dinàmiques de les associacions i les coses...
Aprofita i fes una crida a gent que vingui a treballar a la ràdio.
Ja s'ha fet, i la reitero, a instàncies del senyor Massip, a tota aquella jovenalla que vulgui, i no tan jove, que vulguin comprometre's, un verb complicat al segle XXI.
És difícil de complir.
Però que es vinguin a comprometre, perquè hi ha alguns exemples que tinc a l'alçada dels ulls, que hi ha un vincle, aquest vincle va desaparèixer i ara ha tornat a aparèixer. I no ha passat res. O sigui que...
És una de les grandeses de la ràdio.
Sí, però últimament anem bastant fluixos d'una miqueta de tot. Però bueno, després de mirar-nos al Melic i veure que el tenim força bonic, a mi m'agradaria plantejar com no la Fira de Sant Andreu, que se celebra en aquests moments una nova edició. L'Enric parlava de la inauguració de l'Institut de Cultura, notícia important per Falset, i m'agradaria pensar que per la comarca també, i una mica com veieu aquesta fira, festa de la capital del Priorat. Sant Andreu, pluja, neu o fet molt greu? O fred molt greu?
Doncs això, vull dir, la Fira de Sant Andreu té aquesta problemàtica, que sempre acostuma a fer mal temps, no fred, mal temps, perquè si fas fred, mira, però fred o neu o pluja, vull dir... Bé, jo penso que la Fira de Sant Andreu és una fira que s'aguanta per ella mateixa, vull dir, va fent... No hi ha grans novetats, perquè difícilment pot haver-hi grans novetats, perquè tampoc el dia es repeteix, el temps no acompanya massa, les dades tampoc acompanyen massa, hauríem de, no vull dir el nom, però hauríem de fer el que fa tothom, però no ho diré, perquè és en anglès i no està molt de moda, que és el Black Friday.
Però una miqueta n'hi ha, no, Rick?
Mm-hmm. Bé, doncs, bueno, jo, en tot cas, vull dir, no, a la fira no és el cas ni és el moment, i per tant jo penso que hem d'anar resistint, no? Jo penso que és una fira de resistència.
Perquè segurament les fires, no la d'aquí a Falset, moltes, tenen més contingut de festa que el que tradicionalment s'entenia com a fira, com aquell punt...
És que ha perdut el valor, el seu valor inicial l'ha perdut.
Clar, llavors, inclús per part de les persones que venen amb les seues parades, etcètera, són conscients de que hi ha aquest problema, de que és més una festa, és un motiu més per sortir al carrer i passejar i anar a les atraccions i el no sé què i el no sé quan, i segurament ha perdut més sentit des del punt de vista comercial. És evident que Vaja, és important pues, que es participi a la festa i a més es compri molt, no, permeteu-me que ho digui, no? Sí, perquè evidentment hi ha una sèrie de gent que sí quan que estan
passant. Quan jo dic que és una fira de resistència vol dir que s'ha de resistir a la fira i s'ha d'anar a la fira, encara que faci mal temps, encara que plogui, encara que nevi, encara que allò, és una fira de resistència, s'hi ha d'anar perquè s'hi ha d'anar, no? Perquè s'ha de mantenir.
I després hi ha un altre tema que és home, si aquesta fira és una bona excusa per coses en paral·lel des de l'àmbit cultural, etc, etc, pues perfecte, perquè estem aprofitant un dia de festa pues, per fer una festa, la festa una miqueta més gran. A veure, hi ha un problema amb tot això, i és que és molt difícil pel món comercial protegir-se contra una dinàmica que no cal que es digui el Black Friday, etc. Però és que avui és com si es convertís a l'inici de la campanya de Nadal. De fet, ahir mitja Catalunya estava ja celebrant Nadal, que feia esta cosa.
No, no és Nadal. A mi personalment... No estem ni al desembre.
A mi personalment, és a dir, no m'agrada gens aquesta història.
No. I a veure, amb el tema comercial, el tema del Black Friday és igual, diem-li d'una altra manera. La festa de Sant Andreu, oportunitat pel comerç, és igual, però no cal que li diguem...
No, perquè és que a més resulta que el nom de Black Friday ve d'un lloc així de miqueta tenebrós.
Sí, dels Estats Units.
Tenebrós, dels esclaus, ve dels esclaus, de la venda d'esclaus, que aquell divendres venien els esclaus més barats, però això se diu Black Friday. Vull dir que, a veure, que el nom se l'emporta, eh?
Sí, van recuperar uns els comerciants van recuperar el nom de l'època de l'esclavatge perquè era el moment que celebraven els mercats una mica per simbolitzar que necessitaven buidar els seus magatzems.
Exactament.
Perquè necessitaven tornar a salpar els barcos.
És a dir, que el nom ja t'hi aporta una història una miqueta així...
Una mica cutre, diguem-ho així. Bueno,
tenebrosa.
Cutre o amb uns valors...
Però és clar, avui en dia se fibrolitza absolutament tot, no? Absolutament tot s'està fibrolitzat i el Nadal comença quan el Corte Inglés diu que ja és Nadal i que sigui el mes d'agost.
Aquí ve que hi ha un altre significat més recent, però bueno...
No, possiblement n'hi ha molts de significats.
El tema de passar dels números rojos als números negres dels balanços, dels comerços, el fet d'alliberar estoc, ho tinc.
Sí,
era la manera de buidar abans de la campanya.
Sí. És una altra manera de llegir-ho.
És una festa d'aquestes contemporànies que comencen en un punt i s'escampen a nivell global, després diuen que el món no s'ha fet petit, jo trobo que en alguns aspectes és molt petit i en altres potser és massa gran, però veurem com s'acaba desenvolupant i jo aquí sí que estic amb l'Agustí que no li vec el què. Una festa purament i estrictament comercial. Diu molt de la societat.
I tant, i diu, absolutament.
Després aquí intentes parlar de valors del paisatge.
Sí, exactament, és aquest el problema que tenim.
Hi ha un grup de població que et mira una mica dient...
Què diu aquest ara?
Hippie ecologista o...?
No, pitjor encara.
Pitjor?
I pitjor, retrògrat o coses així. Ah.
No, el que passa és que grans cadenes van posar de moda això i el petit comerç s'hi ha hagut de sumar. Per què? Perquè venim d'on venim, d'èpoques molt dures des d'un punt de vista de calaixos i, per tant, desaprofitar una oportunitat de fer, entre cometes, festa comercial amb d'allò pues, ha sigut complicat. Ara, la transcendència d'això és... A veure, hem de començar a ser conscienciar de que els diners que tenim per gastar a casa, en les compres, són els mateixos. Anem al Black Friday i no hi anem. Per tant, el que gastem ara
deixem de gastar
clar, després de la campanya. Tema. Per tant, malgrat les moltíssimes campanyes de promoció comercial, etc, i li podem dir Black Friday i tal, nosaltres el que som conscients és que els diners són els mateixos.
Sí,
l'únic que canvia
sí,
és quan es farà.
Això la gent que és conscient. Però jo t'he dit una altra cosa. Mira, si tu tens a la cartera 20 euros i t'estreus per pagar una cosa, veus que et desapareixen els 20 euros, ja no els tens. Val? Si pagues amb targeta, dius, bueno, al final de mes me vindrà. Vale. Però quan estàs tu a casa teva amb l'ordinador i compres qualsevol cosa...
Bueno, és que la compra per internet...
Ni te n'enteres que estàs gastant diners. ni tenen interès. No? Vull dir que, i aleshores al final de mes arriba la factura i és quan reps això. No? I el que dius tu és cert, no? És a dir, tenim els diners que tenim i no en tenim més per gastar, no? Però hi ha gent que potser sí que gasta.
A mi el que em posa negre és, veus unes rebaixes de preu que dius, escolta, i no les podries aplicar al llarg.
Sempre.
Quan m'enganyes? M'enganyes ara o m'enganyes quan hi ha el preu normal? Això em fa sentir una mica de...
Aquesta és una altra de les històries que... Sí.
Hi ha alguna cosa que no em quadra.
La gran contradicció que es genera amb tot això és que al final no hi ha estacionalitat de res. Clar. És a dir, estem parlant avui del Black Friday i estem dient, escolta, no us sona estrany això. Al final estem dient, sona raro, però segurament a tot arreu ho veiem, no? La denominació que sigui. Però és que encara més estrany ens sonarà quan la setmana que ve, tristament, aquí no, però a alguna gran ciutat, començaràs a veure cartells de rebaixes.
Sí.
I dius, però no tocava començar la campanya Nadal ara. I a partir d'aquí, què s'ha aconseguit? Que permanentment tothom viu sota el lema de la promoció.
Clar, no, però és que això és que ara parlant d'aquest tema que estàs parlant això ara, Enric, d'això, m'ha vingut al cap el tema de les fruites i verdures.
Clar.
No? Igual, és el mateix. Abans nosaltres menjàvem les fruites i verdures que tocaven la temporada.
Per la temporada.
Que és el que és, diguem-ne, més saludable i és el més econòmic i el més ecològic i el més de tot. Però avui en dia tu vas a qualsevol mes de l'any hi ha maduixes o hi ha altres fruites que, no, que són de temporada i avui en dia n'hi ha tot l'any, no? Doncs clar, al final resulta que tu vius amb una destemporització total, no? O sigui, ja no saps en quina època de l'any vius perquè sempre hi ha el mateix a la fruiteria i a la verdureria, no? Sempre hi ha les mateixes coses, just. Com? És carxofes ara? El mes d'octubre carxofes? Com? Que no venen, no sé, vindre a partir del novembre i desembre és carxofes, no? I descol·loca, no? I al final ja no saps quan és el temps de carxofes. I si no te la porten de Xile o de Sud-àfrica o de no sé on, no?
I dius, bueno, la meitat de vegades no ho saps.
No. Pues que jo he vist un producte, ara no me'n recordo aquí, un producte que Made in no sé què va marxar i ha tornat aquí.
Mm-hmm.
Ojo, jo ho he vist.
Que...
Jo ja ho he vist, això, eh? No, amb etiqueta.
O sigui, producido en
sí.
Y empaquetado por.
Sí, i he tornat aquí una altra vegada. Sí. I venut aquí, dius, no entenc res, no?
Davant
no
de tot res. Això, fixeu-vos-hi.
Però clar, això és una despesa extra, no, però no una despesa ni per tu ni per l'altre,
no,
és una despesa pel
global,
planeta.
Global. Ara, davant de tot això, no cal que digui la importància que té, entre cometes, o autèntic, o propi. El valor, el producte de proximitat, els nostres productes, i no cal que parlin ni de vi ni d'or.
Me penso que estem tancant el cercle de la tertúlia. Hem començat a casa i tornarem a casa.
Sí. D'això es tracta, no? Però això vol dir ser universals. Donar la volta al món i tornar.
És el que ens fa diferents, però és el nostre valor afegit. Ara encetarem una pila de dates de presentació de vi, de l'oli. Fires aquí, allà, no sé què, no sé quantos, a tots els municipis. Escolta, és vital.
Clar.
I sembla que no tingui importància perquè ho fa tothom. Doncs no, estem parlant d'oli i estem parlant del nostre oli. I aquí és quan...
I damunt un bon oli.
No, però, és que normalment tot producte de proximitat, per definició, és bo. Tot producte de... Però clar, el que passa és que, un producte de no sé on vingui aquí i sigui bo. Això és més difícil ja. Perquè clar, si tu portes, jo entenc, te porten pomes de espàrrecs del Perú, pomes de Xile, i dius, escolta, no en tenim aquí d'això, per què m'ho hem de portar, no? Aquest és el problema. Evidentment, aquella poma, per molt bona, segurament que a Xile aquella poma és boníssima, però aquí ja no pot ser, perquè ha passat com a mínim 15 dies, ha volat o ha passat amb vaixell, de Xile fins aquí.
O està collida verda i ficada collida... en una càmera.
Ah, evidentment,
per tant,
no
pot ser bona ni aquí, ni allà, ni enlloc.
No és el mateix. No és el mateix.
Mira, ja m'agrada que creuin l'oceà Atlàntic perquè l'hem de creuar aquests últims 5 minuts i em permetran que és ineludible. Podem, i de fet ho fem, i ho farem, saltar-nos la figura de Rita Barberà, però no podem saltar-nos la figura de Fidel Castro. Sobretot perquè a mi ja sabeu que és una mania que tinc i aprofito l'oportunitat que em dona aquesta hora del vermut de parlar amb gent més gran que jo, de parlar de figures importants com és de moments històrics i de figures importants com és la de Fidel Castro, perquè la jornada d'avui en dia, potser el Fidel Castro tindrà la imatge del vellet amb xandall i barba blanca, però és que n'hi ha d'altres que tenen una imatge força diferent i que l'heu vist en acció, m'atreviria a dir, o almenys en plena apogeu vital i l'exercici del poder, que suposa la mort de Fidel Castro.
Jo penso que la mort no suposa res, en tot cas la mort d'un mig mite, diguem-ne, no? Jo penso que Fidel Castro el que suposa sí que és un enfrontament d'un país petit amb una potència mundial, com és els Estats Units, no? I que hagin estat capaços d'aguantar 50 anys al costat d'un país com els Estats Units i anar a la contra, no? Jo, en principi, el valor més gran que li dono és aquest, per una banda, i per l'altra, que evidentment acabar amb una dictadura, encara que després n'hi vingui una altra, doncs acabar amb una dictadura sempre és bo, encara que alguna vegada, com en aquest cas, n'hi vingui una altra de semblant, diguem-ne, no?
El valor de la història.
Jordi, que no és poc.
El valor de la història, que la història des de la Revolució Cubana cap aquí, doncs, ha marcat una història Amèrica Llatina, que encara avui és viu, ha marcat una història social, ha marcat una història que ha superat fins i tot la gran batalla entre els dos blocs, no?, amb una petita illa posada allà al costat d'uns Estats Units, tot el que ha suposat el bloqueig econòmic i comercial per part dels Estats Units vers la Cuba i com han pogut una mica sobreviure, no ha estat un tema fàcil, i sobretot més enllà de les persones, que evidentment és lamentar sempre la mort de qualsevol persona, aquí el tema és veure que perdura amb la gran notícia una mica de l'apertura, no? Que jo crec que és la part important d'una Cuba avui que comença a fer passos, doncs, de distensió vers els Estats Units, però a més obrint de noves possibilitats econòmiques i millorant la qualitat de vida dels seus habitants.
Jo penso que Fidel Castro va donar una cosa molt important als cubans, que és orgull. Els cubans poden patir molt, i segur que han patit molt, i tenen restriccions de menjars i tenen molts problemes, però tenen una cosa que és orgull de ser cubans. És a dir, estan orgullosos de ser cubans.
Sí, sí.
I això penso que per un país és molt important, no? Per la gent d'un país. És a dir, per ells Cuba és Cuba i és un país que és capaç de tot, inclús d'enfrontar-se al gegant, no?
Però tot i així, podríem dir fins i tot, forçant una mica les coses, que políticament Fidel Castro va començar a morir quan es va trencar l'embarcament, quan es van recuperar les relacions entre Cuba i els Estats Units.
Jo no crec, això,
No, a veure, jo penso que això és com, igual, per exemple, com en temps de Franco. Franco, que era una dictadura, a partir dels anys 60 en deien la dicta blanda, no? Era una dicta blanda.
Ja sí, anant acords amb els Estats Units.
Era una dictadura, però ja començava, doncs, a permetre certes coses, no? Doncs jo penso que en Cuba està passant el mateix. I ha passat d'un estat super tancat, super no sé què, i ara que estem començant a fer una obertura, no? I per això és, jo diria que és fruit no de si Fidel Castro mana o no mana, sinó fruit ja d'un procés que es va apagant, que es va acabant, i un altre que comença, no? I és llei de vida, per entendre'ns.
I més enllà de qüestions polítiques, que no és un problema tan sols de qualitat de vida dels que viuen allà, sinó també del que generaven, i han generat gent en el món de la medicina, en el món dels artistes, en el món de la literatura, brutal des d'aquest punt de vista, no? Per tant, tenien un model formatiu i de foment cultural important, no? Ara, la història continua, no? La història continua d'alguna manera.
Sí, sí.
La Juvenalla, o sigui, el nostre tècnic... No, Gerard, no facis aquesta cara, perquè tens raó. Estableix una relació que hem d'agafar amb pinces, però que per mi té molt, molt, molt sentit, perquè diu, mor Fidel Castro quan els Rollings arriben a Cuba. Ja sé que es pot...
Bueno, això és molt icònic.
Sí, però té cert... Jo li trobo certa...
És una mica icònic, està bé, queda bé. És com la figura de Che Guevara. És molt icònica, però realment, al fons, ningú sap què hi ha, no?
Però bueno, és aquesta abertura és que dèiem abans. I
sí, sí, sí.
15 anys enrere o 30 anys enrere hagués estat impossible.
No, però la mort de Fidel Castro coincideix amb un segon intent d'acords de pau a Colòmbia després d'un fracàs total amb un referèndum, no? I, per tant, bé, això està marcant coses. Està marcant coses a Amèrica Llatina. Això ho ha fet algú, ho ha ajudat algú, i Cuba ha sigut essencial a la zona.
Canviar el món, veurem què passa el 2017, si continua canviant. La nostra comarca sembla afronta uns reptes força, força interessants, i nosaltres hem arribat a les 2. Jo m'acostumo a passar de que ens passem una mica del nostre temps. Agrair moltíssim avui, especialment als dos tertulians, al Enric Calvo i a l'Agustí Massip, que sortits de l'Assemblea General de Prioritat han vingut aquí i ens han explicat què s'ha plantejat, quin calendari i quin 2017 ens pot esperar. També al Gerard Sánchez, que fa algo més que fer de tècnic, també s'ocupa de bona part de la producció, i que esperem que la setmana que ve torni a estar aquí en aquesta hora del Brunut, també vosaltres. I recordem que un parell de coses. Demà, dos cites importants, quasi la mateixa hora com és tradicional a la nostra comarca, i tot i que no vingui de la nostra comarca. A les 12:30, inauguració, dos quarts d'una, inauguració de l'Institut de Cultura. Ve la vicepresidenta, no, la consellera de Presidència, Neus Munté, a inaugurar l'Institut de Cultura, i també a partir de les 10, si no recordo malament, a l'Artesana, també una cita important perquè el Sindicat Unió de Pagesos organitza la segona assemblea de la gent gran, també acte important a la capital del Priorat demà diumenge. Per la nostra part, a més, gràcies per la vostra atenció i que passeu un bon cap de setmana, i no deixeu d'anar a la fira.